Segur que ho heu escoltat alguna vegada, aquesta expressió. Escolta, saps què? Tal com està el món, me'n vaig a viure a la muntanya i ja està, i em quedo tranquil. Bueno, és una expressió, però et dic que l'interès per ser pastor segueix creixent any rere any. I és que aquest any torna a haver un munt de matriculats a l'Escola de Pastors del Pallars. Per tant, alguna cosa deu haver. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, ja, 23 de febrer, el 23F, a més, 40 aniversari del 23F. Que si no saps de què et parlo, doncs enhorabona, vol dir que tens una edat curta, per entendre'ns, i el qual està bé, escolta, pots buscar-ho per internet, vigila on llegeixis, o llegeix més d'unes fonts per buscar tota la informació completa. En fi, el nostre col·laborador, Pau Echaúz, ha fet un escrit magnífic al diari La Mañana, el podeu buscar, i bueno, és sota una mirada local, des de Lleida, el 23F, però des de Lleida. En fi, dimarts avui, 23 de febrer del 2021, hores d'ara amb 13,2 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, com sempre des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Dimarts avui marxarem cap a Q2 Consultors per parlar, doncs, de temes que et poden solucionar des del món dels advocats. I ho farem, doncs, amb el Josep Lluís Gómez. I avui el que fem és, després de les eleccions, que també ja sembla que ens hem oblidat, va haver eleccions i campanya electoral les dues primeres setmanes del mes de febrer, vam tenir alteració als espais dels dimarts de Mari Carmen Salvador o del Joan Bellmunt, doncs avui torna a estar amb nosaltres Joan Bellmunt per parlar, doncs, de la finestra dels records, de tradicions populars i de professions perdudes, que no ens ho sembla, i van caient, van marxant. Hi ha professions que s'acaben, que deixen de fer-se i que la gent que les fa, doncs, no té relleu generacional i que s'acaben perdent. Doncs amb ell, amb el Joan Bellmunt, en parlarem. Ens n'anirem amb ell directes cap a la una. A partir de la una, a l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, avui parlarem de la Guia de Vins de Catalunya, i la pots buscar a internet, guiadevinsdecatalunya.com, i parlarem amb la seva cofundadora i directora d'aquesta guia, amb la Sílvia Naranjo, i amb ella, doncs, parlarem de què és això de la Guia de Vins de Catalunya, d'on sorgeix, com ho fan. Jo crec que proven, ara ens ho dirà, a partir de la una, però més de 1.200 o 1.400 vins, com ho fan, què miren? No t'ho perdis, que jo crec que serà força interessant. I a partir de dos quarts, i camí cap a les dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. En fi, 13,2 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon migdia, quasi.
Sí.
O ja ho és. I la temperatura a 13 i pico graus va pujant, sembla que ja han sortit d'un episodi de pluges d'ahir, que tot i que al Segrià i a Lleida Ciutat va ploure poquíssim, al final es va animar una miqueta la nit i ha plogut 1,6 litres, però tenia
vespre zona, nit, això d'ahir.
Moltíssim, és a dir, sobretot a l'Alt Pirineu, a l'Alt Pirineu estic parlant de 2.200 en amunt, tenim 83 litres a la Bonaigua, 76 a Boí, però 2.500.
Ha sigut aigua?
75.
Aigua o neu?
Aigua i neu. No és tot neu, perquè si no serien 83 centímetres a la Bonaigua i no ha sigut així. També ha hagut una altra zona del sud de Lleida que ha plogut moltíssim, que és el sud de l'Urgell. Ah. 40 litres a Omells de Nagalla, també 30 a Nalec, 33 a Ciutadilla, 37 a Balbona de les Monges, 27 a Maldà, Belianis 22, vull dir, només aquesta zona concreta, perquè va haver una línia que es diu de convergència que venia de Tarragona, però va ser una línia, una banda estreta que amunt i avall de la banda pues, no plovia gaire o no res. Aquest episodi s'ha acabat i ara tenim una resta de setmana tranquil·la, el mes de febrer vol dir boires matinals o boirines, o núvols baixos a primeres hores, unes matinades fresques, però no fredes, sense gelar, fins i tot alguns graus sota zero o poc, 0, 1 grau, 2 a les valls del Pirineu, però no a la meitat sud de Lleida, i un migdia fins la posta del sol, pues, suaus per aquestes dates, ja es preveuen temperatures màximes. Des d'avui fins diumenge, entre 16 i 19 graus,
caram,
que són altíssimes per aquestes dates. Estem competint pel primer lloc, és a dir, per ser el febrer més càlid dels darrers 81 anys, estem en segon lloc a mig grau d'arribar a la temps. Si cada dia es garrapen una dècima, podrien arribar a ser més càlids o igual que el febrer de 1990, hosti, que va ser el més temperat.
O sigui, de totes maneres, dir, pinta que anem cap aquí, eh?
Sí,
que pinta que anem cap aquí, eh? que acabarem
aquí,
amb un febre càlid.
Molt a prop, molt a prop. També l'any passat va ser el segon febrer més càlid, no ens en recordem, però va ser de 10,7 la mitjana, enguany portem 11, el rècord està en 11,5, però lo normal és 7,7. És a dir, les temperatures mínimes, que la mitjana és de 1,6, estem tenint fins i tot ahir, que després la temperatura més baixa d'ahir es va donar a les 23,59.
Imagina't,
el darrer minut del dia amb 8,6 graus, que són 7 graus per sobre de la mitjana.
Bueno, ahir va ser un dia estrany també, eh?
Va ser un dia estrany perquè...
Armando, escolta, que estem a dimarts, tenim previsió a mig termini, que és el que ens estaves comentant. Un febrer en el que temperatures altes, pel que és el febrer, eh?
Ha sortit la reconfirmació de que aquesta setmana estarem entre 1 i 3 graus per sobre de les temperatures normals d'aquesta setmana, que seria la més alta de tot el mes de febrer, i que tindria continuació la primera setmana de març, que és lo curiós, no? Pensava que es refredaria en algun moment, però sembla que estarem 1 o 3 graus, depenent de l'indret, això són previsors molt globals, molt generalistes, de que les temperatures continuaran per sobre, no tindrem de moment una entrada freda que podria, clar, faria mal als arbres florits,
tenim ja
molta floració a ple, en tots els camps.
Episodis de pluja, en veus, Armando?
No.
T'ho pregunto així com si tinguessis la bola, ja.
Un episodi de pluja tan plujós com aquest, que ha sortit massa, però molt irregular, eh? Vull dir que apostes que ha plogut molt i altres, ja veiem, a Nalec 30 i a Lleida 1,6. I Nalec està al sud de l'Urgell, no és tampoc tan... del Puig 18 i aquí 1. És a dir, que ha sigut molt variat.
Et deia en els propers dies, si hi ha previsió de pluja.
No, hi ha previst precipitacions aquesta setmana.
Bueno, doncs Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, amb un febre atípic.
A l'audit de les tardes, que seran suaus aquests dies.
Sí, la veritat és que sí. Armando, una abraçada.
Fins demà, bona tarda i salut.
En fi, busquem tot seguit l'actualitat informativa...
Cope Lleida. Estàs informat.
No, anava a dir que la meteorologia està estranya. I no li he tret el... No li he tret... Ara suposo que m'escoltarà l'Armando, però no li he tret el tema. Aquest que va inundar ahir xarxes socials, que s'ha d'agafar amb pinces, de que Xina vol manipular i controlar el tema de la meteorologia, perquè sé que especialment l'Armando Álvarez ho troba una... Bueno, ell i molts científics ho troben una idea esgarrifosa, que puguem començar a controlar ara que plogui, ara que no plogui. Perquè tot això afecta a tot l'ecosistema de tot el planeta. I hi ha una cosa que no hem de perdre de vista. És que ara que estem parlant ja del rover aquest que ha anat a Mart, és quan t'adones que l'ésser humà és petit dins del sistema solar. Però és que el sistema solar és, això ens ho diu el Ramon Drudis, el nostre home d'astronomia, el sistema solar és ínfim. Quan dic ínfim vull dir, imagina't la cosa més petita que et puguis imaginar, doncs això és dins de la galàxia. Però és que després ja saltem d'escala. La nostra galàxia és de les petites. I a partir d'aquí, fixeu-vos el que pinta l'ésser humà dins de l'univers. No res. Vull dir, s'ha de parlar clar, no pintem res per entendre'ns. Doncs dins del planeta Terra, l'ésser humà, encara que fem molt mal i fem molt soroll, quan tot l'ecosistema planetari l'ésser humà li comença a sobrar, comencem a ser molt petits, dins de la Terra. És a dir, si la natura s'emprenya, permeteu-me l'expressió, i espero que m'entengueu el que vull dir, pintem poc. Quan dic que s'emprenyi, a veure si m'enteneu, eh? Si no, no hem d'agafar la natura com si fos una persona que s'enfada i mira, ara us faig això. No, manteneu. És a dir, quan la natura li alterem tant el que passa habitualment, que comença a haver fenòmens atmosfèrics extrems i d'altres històries, veiem que l'ésser humà pintem poc. Per tant, ull amb aquestes històries de començar a controlar. És que a Xina volem que faigui sol i, mira, no, el tercer dia de cada setmana que plogui, perquè això afecta a tot el clima de tot el planeta i a partir d'aquí veurem on anirem a parar. De totes maneres, suposo que tècnicament és possible. El que no és de rebut és que no puguem controlar el coronavirus i ara ens fiquem a modificar quan ha de ploure i quan ha de sortir el sol. En fi, dit això, va, anem a l'actualitat informativa d'aquest dimarts 23 de febrer del 2021 a Lleida, en la que, bueno, parlant del 23F, t'he de dir que si t'ha arribat per missatge de WhatsApp, que no és la millor font per informar-te, eh? Ni que t'ho enviï un conegut, no és la millor font per informar-te, t'ho dic de veritat. Internet en general, no és la millor font per informar-te, no sé que vagis amb un mitjà més o menys conegut, que després podràs estar d'acord o no amb la línia editorial d'un mitjà de comunicació, però que sigui més o menys conegut. Bueno, si t'ha arribat el missatge de que s'han desclassificat uns documents avui, perquè fa 40 anys, en el que va ser el rei qui va organitzar el cop d'estat del 23F, que sàpigues que no és veritat. No seré jo qui defensi el rei, però això no és veritat. Dic que no defensi el rei, vull dir la seva gestió darrera, dels darrers anys. Però vull dir que si t'arriba aquest missatge, que no és veritat, que això ja han explicat que és un bulo, és una fake news. Però clar, avui en dia això de la missatgeria instantània, WhatsApp, Telegram, Twitters, Facebooks, Instagrams, etcètera, etcètera, va molt ràpid. Que ja que estem al 23 de febrer, si t'arriba això, doncs no és veritat. Dit això, a Lleida, amb successos, els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest cap de setmana un veí de Lleida de 26 anys circulant a 199 km per hora amb una motocicleta per la carretera nacional 240 al terme de Lleida en direcció Tarragona. La policia va muntar un control de velocitat al quilòmetre 83.8 de la via, on no es pot superar els 90 km per hora. Per tant, el jove supera el doble de la velocitat màxima, el doble, no una mica més, no, el doble. I per tant, va ser detectat a un quart d'una, ha estat denunciat penalment. Ull amb aquestes històries, perquè això és una denúncia penal. I reitero, o sigui, al final no va xocar amb ningú, no va haver cap accident, i un pot tenir aquella falsa sensació de seguretat. Bueno, veus, sí, anava a ser 99, però no ha passat res. Bueno, clar, no ha passat res aquesta vegada, però si passa, no és el mateix un xoc a 199 km per hora que a 90. Per tant, ull amb aquestes històries. Tant si hi vas tu, com si se't tira a sobre, que aquesta seria l'altra. Tu pots anar bé, ell té un problema, se't tira a sobre i no és el mateix que t'impacte un vehicle a 90 km per hora que a 199 km per hora. En fi, com et deia al principi del programa, això segur que ho has sentit més d'una vegada. Escolta, jo me'n vaig a la muntanya, ja n'estic fart de totes les històries. I quan dic totes, vull dir totes. Pandèmies, polítiques, econòmiques, bulos, fake news, noves tecnologies. Ja n'estic fart de tot, me'n vaig a la muntanya, que viure tranquil. Bueno, però resulta que 15 alumnes han començat aquesta setmana les classes a l'Escola de Pastors de Catalunya, que està ubicada en Vinh, al Pallars Sobirà. Des del 2008 s'han format 202 alumnes en aquesta escola i d'aquests 186, que és més del 60,4%, es dediquen professionalment al sector primari i un 18,9% està en procés de fer-ho. Tot i aquest interès creixent per ser pastor o pagès, l'escola posa de manifest una cosa que ja sabem, que hi ha una manca de relleu generacional a les explotacions. I que això és un perill, eh? En aquest sentit, remarquen que hi ha gent que no prové de tradició pagesa, que vol ser aquest relleu, però té dificultats per accedir a la terra. És el cas de la Franca Mittendorf, que explica per què s'han apuntat amb aquesta promoció de l'Escola de Pastors.
Jo tinc ganes de tindre el futur el meu propi ramat i llavors crec que aquesta és l'opció millor per aconseguir-ho. Jo vaig conèixer l'any passat una dona que va venir fa 11 anys a l'escola i em va recomanar molt que vingués i que faig el curs. No, jo soc de la ciutat, els meus pares també són de la ciutat i llavors per mi és tot nou, però l'any passat ja vaig conèixer molt el món rural i m'ha encantat.
Ull, perquè la demanda a l'Escola de Pastors des de la primera edició supera sempre l'oferta de places. En aquesta edició es van rebre 50 sol·licituds per accedir a les 15 places que s'oferien. En fi, no sé si és per això que et deia al principi d'escolta, jo me'n vaig allà perdut i ja està, ja us ho fareu o no, o simplement és gent que estima la terra, eh? Perquè al final ja sabeu que per ser pagès, pagesa, pastor, pastora, per treballar la terra te l'has d'estimar. I això és una cosa que és molt dur, treballar la terra, és molt dur. Per tant, te l'has d'estimar sí o sí. Si no, el tercer dia abandones. I és molt còmode estar al sofà de casa amb la calefacció i tot posat. És molt dur treballar la terra, de pastora, de pastor, de pagesa, de pagès. Ni que tinguis suport de la maquinària moderna, segueixen molt dur i, per tant, t'has d'estimar la terra i és la clau. És la clau per tot, però per aquestes coses sobretot. Canviem de tema. El Museu de Lleida va lliurar ahir dilluns al Museu Diocesà de Barbastre Montsó 5 objectes que formen part del conjunt de 28 obres reclamades pel Bisbat de Barbastre, que el de Lleida sempre ha reconegut que ha tingut en dipòsit. Matiso aquesta informació perquè de vegades ho fiquem tot al mateix sac. Les obres del litigi, bueno, aquestes concretament, el Bisbat de Lleida ha reconegut que estaven en dipòsit, i reconèixer que tens unes obres en dipòsit implica reconèixer que no ets el propietari d'aquestes obres, que no és el cas d'altres obres d'art que estan en un altre litigi, que d'aquelles sí, però aquestes concretament no. Són 5 les que es van enviar ahir. Obrim la nostra secció d'informació de pandèmia, i és que el Departament de Salut aquest cap de setmana, concretament diumenge 21 de febrer, va signar la finalització de la intervenció de la residència per a gent gran Sant Josep de Malpartit, al centre residencial del PICAT, que va ser intervingut el 24 de gener per tal de fer front a la contingència produïda a causa d'un elevat nombre de casos de Covid-19, un brot. Es troba actualment en les condicions adequades per retornar-ne la gestió a l'empresa que la portava, després de la intervenció temporal que ha estat gestionada per l'Associació Benestar i Desenvolupament. Actualment, el centre residencial lleidatà, hi ha 35 residents, un dels quals és positiu de Covid-19. I un 60% del personal de col·lectius essencials ha rebut ja la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 a la regió sanitària de Lleida. Es tracta de personal de farmàcies, de presons, odontòlegs, fisioterapeutes, policies o bombers, entre d'altres. La vacunació a aquests col·lectius va començar el 10 de febrer i aquesta setmana s'administraran les 2.450 dosis disponibles a Ponent. En paral·lel es començarà a vacunar a majors de 80 anys i grans dependents amb la vacuna de Pfizer. La gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, explica com està anant la vacunació als col·lectius essencials.
I de cada col·lectiu he fet una ullada de, si teníem una vintena de col·lectius que ens han passat dades, perquè això és viu, ja sabeu que marca tendències, i jo he fet una ullada i gairebé la majoria, odontòlegs, podòlegs, logopedes, fisioterapeutes, tots aquests Mossos, policia local, tots aquests superaven el 60%, alguns superaven fins i tot el 70%, i llarg, i arribant al 80%. I bueno, tot això serà informació que anirem disposant també, no?
D'altra banda, Salut ha instal·lat al CAP Balàfia Pardinyes Secà el primer dels 13 mòduls de suport als centres d'assistència primària de la regió sanitària de Lleida per a activitat Covid-19. Febrer del 2021. Al febrer del 2021, 11 mesos després de l'inici de la pandèmia, comencem a instal·lar mòduls, que no s'han de construir ni històries, eh? Són aquests mòduls prefabricats que ve amb un camió, que té una grua, el descarrega i l'instal·la damunt d'una zona que sí que s'haurà hagut d'habilitar amb una mica de fonaments, doncs perquè això no balli ni s'enfonsi. 11 mesos després, o sigui, els CAPs col·lapsats amb el tema de la Covid-19, i ara arriba aquest primer mòdul a Lleida, el primer, el CAP Balàfia, Pardinya Seca, benvingut sigui, al febrer del 2021. Però jo no sé exactament quina gestió s'està fent de tot plegat. Encara no entra en vigor, és a dir, l'han descarregat i l'han posat. Entrarà en vigor en unes 3 setmanes. 3 setmanes. D'aquí 3 setmanes farà un any. No sé si s'esperen per fer-ho just per l'aniversari de l'any. És que, clar, al final... és que, per què parles així? Home, és que hem de parlar així. És que fa un any... És que no es tracta de fer una obra com han fet a l'Arnau de Vilanova, de fer una edificació sencera. És que es tracta de portar un contenidor d'aquestes... d'això prefabricat, descarregar-ho i vinga. Els CAPs estan col·lapsats, però des de fa 11 mesos amb tot això. Jo no sé, és que de vegades, ho dic de veritat, a tots els nivells, la gestió o l'administració de recursos que s'està fent, i no parlo ja de diners, només, de recursos de personal, d'hores, de material, de tot plegat, és que és qüestionable des del primer dia, i els primers mesos, no setmanes, no mesos, escolta, és comprensible. Ningú ens hagués agradat posar-nos a la pell del que havia de decidir perquè era tot nou. Això ho tinc claríssim. Ara bé, estem a l'11 mes. Ara potser ja n'hem d'aprendre una mica. Però bueno, escolta, benvingut sigui, ha arribat. Entrarà en vigor d'aquí 3 setmanes. Com estan les xifres hores d'ara? Doncs les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida han baixat a 153. Avui dimarts, 11 menys que ahir dilluns. I el Departament de Salut ens diu que a les UCIs es manté igual, amb 17 persones amb estat crític. Cada dia mor persones a tot el món de Covid-19. Moltes, moltes. El que passa és que ja ens hem acostumat amb el tema de les xifres i ja només veiem números. No, moltes. Deixeu-me que tingui un record, no ens coneixíem, però a mi m'agrada molt el món de les motos. Amor, el bicampió mundial de motos, Fausto Gresini. Si ets amant del món del motor i de les motos, potser ja ho saps, s'ha comunicat aquest migdia, però ha estat 2 setmanes ingressat a la UCI i finalment no ha pogut superar 60 anys. És igual això de l'edat, ja ho veieu que és igual. Fausto Gresini, que ens ha deixat per culpa i a causa de la Covid-19. En fi, fet aquest parèntesi, a la Regió Sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat lleugerament a 281 punts i la RT ha pujat a 0,99. Estem al límit, al límit. A partir de 1, la tendència és a l'alça. Pot ser molt lleu o pot ser molt pronunciada, però a partir de 1 la tendència és alcista. No estem ni a un mes de Setmana Santa, quan tothom deia, bueno, a partir de Setmana Santa, la setmana després, ja tothom donem per fet que hi haurà la següent onada. Doncs és que ni no hem hagut ni d'arribar a la Setmana Santa. Ja la tenim aquí, 0,99. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot torna a pujar a 472 punts i la RT està al 1,21. Clara tendència a l'alça, per desgràcia. I a nivell de tot Catalunya, doncs és un calc del que està passant. El risc de rebrot està a 268 punts, però la RT s'ha situat a 0,99. I a 0,99 vol dir que la tendència és a l'alça. Fem una pausa ràpida i marxem cap a Q2 Consultors. Va.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I comencem el nostre espai de consulta als nostres advocats. Ja saps que nosaltres cada dimarts marxem cap a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57, que els trobes a internet a www.q2-consultors.com i que els pots trucar, que jo crec que és la manera més còmoda, fàcil i pràctica. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Tu explica la teva consulta particular i tranquil·la o tranquil que t'adreçaran cap al departament concret i d'allí a buscar la solució, que és la gràcia. Nosaltres cada dimarts toquem temes de manera general per veure si et pots sentir identificada o identificat, i ho fem amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, avui anem a parlar d'un tema que ja n'hem parlat més d'una vegada, de manera genèrica, i jo crec que del tema que tocarem avui també n'hem parlat, però anem a donar-li una volta més. Anem a parlar del tema herències, però no de l'herència en si, que ja n'hem parlat, i ja en tornarem a parlar, evidentment, sinó de la possibilitat de la renúncia de la herència. És a dir, això es contemple, en quins casos va bé fer-ho i en quins no, perquè totes les situacions són diferents, i com es fa això, no? Per tant, la renúncia a l'herència, Josep Lluís.
Sí, bon dia, Ricard. Pues mira, de la renúncia a l'herència potser val la pena parlar-ne en totes qüestions, perquè fa un cert temps el rei va fer la renúncia a l'herència del seu pare, del rei emèrit, per aquells suposats capitals que tenia en paradisos fiscals, i feia una renúncia a la seva herència. Això va ficar pues, aquest tema pues, de moda, no? Lo cert és que la renúncia a una herència d'una persona que no hagi mort, com era aquest cas, en principi, i tret supòsits molt concrets, això no és possible.
O sigui, és més simbòlic que efectiu, per entendre's.
Efectivament. O sigui, hi pot haver alguna persona que sàpiga que aquella persona a la qual teòricament ha d'heredar, per exemple, té moltes deutes, i pensant que li poden caure sobre aquestes deutes, vulgui fer una renúncia prèvia o per algun altre motiu. Però aquest seria un motiu freqüent de consultes. Pues bé, aquesta renúncia prèvia amb una persona que no ha mort, en principi la qüestió és, la resposta seria negativa, tant aquí a Catalunya com si algú ens està escoltant des de l'Aragó, des de la Franja, exactament igual en el cas d'Espanya. Si la persona que tenim que heredar té deutes, no? Té moltes deutes, una vegada hagi mort, tenim dues opcions. Una, rebutjar aquesta herència, i l'altra, acceptar-lo el que se'n diu a benefici d'inventari. És a dir, solament en aquell cas que el saldo sigui positiu, heredarem, i si el saldo és negatiu, doncs no heredaríem i ja està.
Yeah.
Si una persona ha mort, sí que és possible renunciar a una herència sempre i quan no sigui en perjudici dels acreedors. És a dir, jo tinc moltes deutes, vaig heredar, i per fer-los la guitza als meus acreedors, renuncio a l'herència, d'aquesta manera pues, passa, imaginem, als nostres fills. En aquest cas, això d'aquí no es pot fer en perjudici d'acreedors. Estos acreedors me poden obligar forçosament a acceptar l'herència, perquè d'alguna manera entreu en un profit. El que passa és que el dret d'aquests acreedors caduca al cap d'un any des de la meva reputació, de repudiació. Una altra pregunta que es poden fer és, si jo renuncio a l'herència, on va parar aquesta herència? Bé, si l'herència és una herència testada, és a dir, un testament, és molt normal que la persona que hagi fet el testament anomeni uns substituts. És a dir, en defecte meu, que anomenes meus fills o amb una altra persona. Val? Si l'herència és intestada, és a dir, no hi ha testament, doncs serà la llei la que determinarà qui me substitueix. No? Tot això, evidentment pot tindre acompanyada d'una sèrie de conseqüències fiscals o d'impostos. I l'única excepció que trobaria seria el que se'n diu la renúncia de la legítima futura. És a dir, en aquell cas en què hi ha un pacte entre pares i fills, va? Pactat per escrit, en què el fill rep una sèrie de béns o de diners en pagament de la legítima i renuncia a un possible suplement. Val? És a dir, jo rebo per adelantat uns cèntims i renuncio a lo que me pogués tocar de més. No? D'alguna manera és una idea oposada amb aquella paràbola de l'hijo pròdigo, de que va tornar el fill que li havia donat els béns i li va donar més. No? Tu reps uns béns i ja renuncies a tot allò que et pugui tocar de futur obligadament. Això no vol dir que voluntàriament te puguen deixar. Però excepte aquest supòsit de pagament anticipat de la legítima, no hi ha cap possibilitat de renunciar anticipada amb aquesta herència.
Bueno, doncs, tema aclarit. De totes maneres, sempre dic el mateix, hem parlat de manera genèrica amb el Josep Lluís Gómez, però si necessiteu consultar un tema particular i amb tota professionalitat, doncs 973-28-28-18, acudors consultors i exposa la teva situació particular. Sense vergonyes, sense històries, i allí t'assessoraran, perquè és que, a més, saps què passa? Que tot el tema de lleis i totes aquestes històries és difícil fer una situació genèrica, sinó al contrari. Hi ha tantes situacions com persones, Per tant, passes de ronda número 57 a Q2 Consultors o al telèfon 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda i ho fem amb el Joan Bellmunt. Ja saps que amb ell obrim la finestra dels records. Recordem professions d'aquestes que van de capa caiguda, per desgràcia, perquè el temps va molt ràpid i la modernitat i els avenços avancen molt, però de vegades cal que no perdem de vista aquestes professions antigues. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Com estàs, Joan?
De conya. Ara aquí, sortint per antena sense vindre ni a l'emissora.
Bueno, això sí.
L'estalvi de sabades que fem.
Home, això sí, però escolta, i les xerrades que ens pegàvem aquí a l'acabar?
Vaja.
Això sí que ho trobem a faltar,
Això és una alteració que a molta gent ens afecta o ens ha afectat.
Que sí.
Perquè aquesta relació humana s'ha perdut o s'està deixant de banda i això no és bo.
No. Jo ja ho noto. Clar, és que aviat portarem un any, amb aquesta història, i hi ha molta gent que fa un any que no et veu sense voler. Jo aquí a la ràdio, sí. Clar, mira, cop de telèfon, molt bé,
mira,
però no és el mateix.
Fa un any que no vaig a l'emissora.
Veus? No, si és que ara estem allí. En fi. Bueno, va, coses
no
a part.
No ens posem nostàlgics.
No. Ja, bueno, sí que ens hi posarem una mica, no?
Bueno, a veure, avui jo del que parlaré serà amb nostàlgia, perquè jo ho havia fet, això.
Per això?
Perquè abans de tots els pobles, avui parlarem de l'elaboració del vi.
Mira.
Perquè abans de totes les cases es feien vi. Totes les cases tenien el seu cup, les seves portadores, les seves botes. Vull dir, és curiós això, com ha canviat ara. És denominació d'origen, pues que si Costes del Segre, que si Raimat, que si etcètera, etcètera. Però tot hi ha maquinària. Mm-hmm. Inclús la brema s'està fent amb maquinària, no?
Clar.
I avui pues, volia parlar d'això, si em dones permís.
Sí, home, i tant, anem a recuperar, a veure.
Perquè, tu recordes,
a
més, tu has dit, recordes.
Jo no, però tu ho has dit en primera persona.
Sí, a veure, jo recordo sortir de col·legi al poble, quan érem petit, i a totes les cases que pillaven, llavors xafaven amb els peus al raïm, i anàvem allí, ens posàvem allí, tu, amb els peus allí, molls del vi que s'anava prement, vull dir, curiós, per això volia parlar d'això.
Doncs digue'm, a veure, explica'm.
Mira, cal dir que antigament, Ricard, gairebé totes les cases tenien vinyes i s'elaboraven el seu propi vi. Va ser cap a finals del segle XIX, que per causa de la filoxera, totes aquestes vinyes van desaparèixer. Posteriorment, però, algunes cases van replantar-les amb ceps híbrids, o americans que deien. Al setembre es feia la brema, se feia a mà, no com ara. S'anava a la vinya, es collia el raïm, es posava a les canastres o als coves i es transportava al carro, pues que amb la mula que es portava cap a casa. Quan arribaven a casa, tiraven el raïm al trull, una mena de pou de 3 o 4 metres d'alçada, i alguns trulls eren excavats dins de la Roca Viva, perquè encara n'hi ha aquí a la Noguera, jo no he vist la Roca Viva, però d'altres eren davant de les cases i construïts amb rajoles vermelles per dins. Cal dir que tenien un sostre de post i a sobre s'hi tirava el raïm. Llavors l'aixafàvem amb els peus, de manera que el suc que en sortia anava regalimant cap a l'interior del trull. Quan estava ben aixafat, s'aixecava una de les esmentades cost i estirava tot a dins, les pells, la barbussa, etc. I de les restes se'n deia bria. El vi fermentava dins el trull. Quan ja havien passat uns dies, més o menys 21, el vi ja es podia posar a les fustes. Prèviament, aquestes fustes havien estat netejades amb aigua calenta. Era tot un ritual. Després eren untades pel costat de dins amb una poma d'hivern que es partia per la meitat i es fregava per les parets de la fusta. O bé es fregava amb un drap xop d'una pasta feta de farina i aiguardent. I això es feia per tapar les escletxes que hi pogués haver, que no sortís gens. Mm. Quan el vi ja havia fermentat, s'obria una aixeta que havia al capdavall del trull i s'entreia el vi. En aquesta aixeta s'hi posava un filtre, que era un drap de casa, perquè el vi sortís net, sense impureses. I el vi es posava dins d'una portadora i es tirava dins d'una fusta. I d'aquest se'n deia vi colat. Bueno. Cal dir que les fustes, Ricard, són com barrils, però molt més grans,
sí,
que es trobaven als cellers de les cases. Tenien una obertura, com una porta, però no es podia entrar dins una persona per netejar-les. I quan s'havia posat el vi a aquesta obertura, s'havia de tapar bé de manera que no hi entrés aire perquè s'hauria fet malbé el vi i s'hauria tornat agre. I anem acabant, ja diguem que es tapava amb pala d'om, que es treia de l'arbre, i es picava amb una maceta de fusta fins que quedava com una pasta que es posava a les juntes i quan s'assecava s'enduria molt. Però dins el trull hi quedava la bria. Es deixava el trull uns dies oberts per fer desaparèixer el banc de la fermentació, perquè llavors amb una escala s'hi baixava i es carregava la bria en coves. No es podia tancar el trull fins que una candela s'hi aguantés encesa, perquè si la candela s'apagava vol dir que hi havia encara toxicitat i es moriria si algú baixava i s'asfixiava. La bria, bueno, també és d'una vegada que ha hagut una persona dins d'una
bria que ha mort d'apagar.
I la bria es portava a la premsa, que en molts pobles era comuna, i es premsava. I el vi que en sortia al final, que s'anomenava vi premsat, el posaven en una altra fusta i era molt més espès que el colat. Els residus que quedaven a la premsa es donaven als porcs, per tant s'aprofitava tot. I després de l'elaboració del vi, als pobles hi havia diferents costums. I per exemple, a les Garrigues hi havia una cançó que deia: a la comarca de les Garrigues hi ha un vi molt excel·lent, que no emborratxa els homes ni els dona cap aliment. O sigui que era tot un ritual que avui també ha desaparegut. Avui vull dir, les màquines ja ho fan tot, automàticament se premsa el vi. I bueno, doncs hem volgut recordar això en aquesta finestra perquè és un dels rituals que molta gent gran que ens escolta l'haurà viscut i tothom la vivia davant de casa seva perquè tenien el cup davant de casa.
Sí, sí, sí. La veritat és que és curiós això perquè al final el vi, bueno, ja, a veure, ara jo sense entendre ja, però escolta, devia d'haver vins bons igual, eh? O no?
Sí, sí. Que sí, que sí, que a veure...
Jo entenc que ara fiquen uns matisos, eh? I aquelles històries i... Vale, ho entenc, no, i n'hi ha de molt bons, eh? Però escolta, jo recordo el padrí que sí que tenia la bota a casa i tota la història, i vinga,
vull dir que... I allí a l'aixeta s'anava a esposar la botella...
Sí, senyor.
O el porró.
Sí, senyor, el porró.
El porró per dinar, quan se dinava, llavors se dinava a casa, doncs omplia el porró, ves a baix, omplia el porró a la... Omplies el porró i directe jo, cap a la taula.
El padrí era el porró, sempre sí, sí. El porró. I a més, sí, sí. Jo de petit me'n va comprar un i posava aigua. I així vaig aprendre. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Era tot un art, a veure. I n'hi havia que xarrupejaven, i feien tot bevent, feien un ciroig i roig. I bueno, i si anaves al tros o al camp, que la gent era pagesa, pues, la botella de vi... tapada, i vinga, a veure vi a l'hora de dinar o a l'hora d'esmorzar al cap de la botella. Allò era producte de proximitat.
Sí, senyor. Sí, senyor, ara ho has dit bé. Producte de proximitat. En fi, doncs...
reciclatge de tot, perquè tot el que sobrava de pèls i tot cap als porcs per alimentar-los.
No, no, jo sempre he dit que el secret de l'ecologia o de la sostenibilitat és la, no el reciclatge, sinó la generació zero de residus. Jo crec que aquest és l'objectiu. No generar-ne, no haver-los de reciclar i fer tota la moguda del reciclatge. No generar-ne. Crec que és aquest el futur, però...
Mira, ara, quan veus certes imatges per la televisió, si et posa la pell de punta, perquè diu, aquí ens estem carregant el planeta i no en som conscients.
No.
Carregant.
És veritat, això, Joan. En fi, hem parlat avui d'aquest art, de fer vi, que el Joan l'ha vist i l'ha trepitjat.
I l'he xafat.
Joan,
molt bé.
Una abraçada.
Igualment, fins al proper dia. Records.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries. Arribem a la una, que ens expliquin la darrera hora informativa i després al migdia de COPE Lleida, la gastronomia amb el Felip Urbano, i a dos quarts la tertúlia dels polítics. Parlem de tot, eh? Potser també de política, va.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida nos situamos en el Congreso de los Diputados. A esta hora está previsto que comience el acto que conmemora el aniversario del golpe de Estado fallido. Será interesante escuchar al rey Felipe VI. Cómo recuerda el papel de su padre, el gran artífice para abortar la intentona golpista, y el gran ausente también en el acto de hoy. Los partidos separatistas que no están presentes piden protagonismo con lo que saben hacer, afeando la figura del rey emérito y reclamando su particular golpe al Estado de Derecho. Antes de pasar por el Congreso tenemos una última hora que nos lleva a Cantabria. Un trabajador del parque de Cabárceno ha muerto tras ser golpeado por un elefante. Redacción de la cadena COPE en Cantabria, Gerardo Sisniega.
Por ahora los responsables del parque no han confirmado los detalles del accidente. Todo apunta a que el trabajador fallecido pudo recibir un golpe de uno de los elefantes que conviven en el Parque Cántabro cuando estaba limpiando el cercado en el que habitan. Según publica el diario Montañés, el trabajador fue trasladado de urgencia al hospital de Valdecilla, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno viven desde hace 3 décadas animales salvajes en semilibertad. La manada de elefantes africanos es una de las más grandes del mundo.
Esta es la última hora que nos lleva desde Cantabria con esa muerte de ese trabajador del parque de Cabárceno tras ser golpeado por un elefante. Atentos a este dato. La pandemia nos deja una crisis sanitaria sin precedentes cercanos. La crisis económica tiene que dar todavía muchas dentelladas. Y esta mañana hemos conocido la incidencia de los delitos. El confinamiento con todos en casa provocó que los delitos durante 2020... bajaran un 20% respecto al año anterior. Hay dos excepciones. Los intentos de homicidio y asesinato han crecido un 8,7%. Y los delitos relacionados con el tráfico de droga han crecido un 2,2%. Esto lo corroboran los datos y las operaciones de la lucha contra el narcotráfico. En el último golpe, la policía y la Guardia Civil se han incautado de cerca de 3.000 kilos de cocaína. La novedad es que los narcos han hundido un barco y ahora se investiga ¿cuánta cantidad de droga más transportaban, Juan Maño?
En un trabajo contrarreloj, en plena madrugada, a unas 100 millas de la costa gallega, geos de la policía, grupo seco de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, como tú decías, Antonio, estuvieron sacando fardos de arpillera cargados de cocaína hasta que el buque quedó completamente sumergido. Además de detener a los 9 tripulantes, georgianos y turcos, han rescatado, según nos cuentan fuentes al tanto de la investigación, unos 2.400 kilos. Creen los agentes que aún quedarían en las bodegas otros 1.800 kilos de cocaína. Los propios tripulantes pudieron hundir la embarcación de unos 50 metros de eslora con bandera de conveniencia, como es habitual, de un país de Oceanía, de Palaos, cuando se vieron sorprendidos por un buque de la Armada. Ya el pasado fin de semana se detectaron movimientos sospechosos en torno a esta carga de cocaína cuando apareció abandonada una lancha en una playa de Corcubión, en La Coruña. Pudo partir desde la ría de Muros hasta la embarcación para lijar parte del material. La investigación se mantiene bajo secreto y ahora se buscan los apoyos en tierra después de esta travesía que habría durado unos 15 días desde que partiera de Sudamérica.
Andalucía, Galicia, Cataluña han empezado ya la vacunación de sus profesores. En Herrera en COPE hemos hablado con Roger Mejías. Tiene 35 años y da clases de educación física en un instituto de Barcelona a grupos de primero de la ESO. Ya ha sido vacunada con la primera dosis del combinado de Oxford-AstraZeneca.
Yo me esperaba que sería más tarde, pero bueno, la semana pasada recibí un SMS en el móvil. Y bueno, estamos contentos, más que nada porque en mi caso, al ser profesora de educación física, tenemos todos alumnos en el gimnasio, en la pista polideportiva, y claro, tocan material, corren, hacen actividad.
Hoy hay Liga de Campeones con un atípico Atlético de Madrid-Chelsea que se juega en Bucarest, José Luis Corrochano.
El partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones se juega, como dices, a las 9 de la noche en Bucarest, en Rumanía, por los protocolos COVID. El Atlético acude al escenario donde ganó la Europa League del año 2012, primer título de la era Simeone en el club rojiblanco. Además, se juega hoy otro partido de Liga de Campeones, es el Lazio-Bayern de Múnich. Y en la Liga, el Sevilla ganó en Pamplona-Osasuna 2-0, se coloca tercero a 7 puntos del líder del Atlético de Madrid y a 4 del Real Madrid con un partido menos que los blancos. Lopetegui sobre ganar la Liga.
Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es el siguiente partido. No hay otra manera de afrontar ninguna competición, y menos, por supuesto, la Liga, pero ninguna. No invento nada, es la única realidad competitiva que existe. Y lo único que podemos hacer es volver a reunir todas las energías que nos quedan para el siguiente partido, y así lo seguiremos haciendo. Es la única manera de afrontar la competición, sin mirar nada más allá ni mirar fuera de lo que tenemos que hacer y de lo que está bajo nuestro control.
Y en las próximas horas va a ser noticia Pau Gasol. Ha informado Albert Díez que hoy va a ser oficial el regreso de Pau al Barcelona, aunque su incorporación no se va a producir hasta el mes de marzo. Va a poder jugar Liga, Euroliga y prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de tres misioneras que murieron por no abandonar a sus enfermos y cuya causa de canonización ha dado un paso importante.
Las tres misioneras italianas de la Congregación de las Hermanas de los Pobres murieron en 1995 en el entonces Zaire, hoy República Democrática del Congo, por no abandonar a los enfermos de ébola. La Iglesia acaba de proclamar que vivieron la fe, la esperanza y la caridad de forma heroica. Las hermanas Floralba Rondi, Clarangela Gilardi y Dina Rosa Veleri llevaban más de 30 años en África cuando la epidemia del ébola estalló en Kikwit, a 400 kilómetros de la capital, Kinshasa, donde trabajaban en un hospital y visitaban a los enfermos en el campo. Las misioneras decidieron permanecer a costa de sus vidas porque su partida habría significado para los enfermos quedarse sin atención alguna. La causa de beatificación fue iniciada en la catedral de Kikwit el 28 de abril de 2013. Catedral frente a la cual reposan hoy sus restos. Es una historia que vamos a ampliar y contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez y estás en compañía del migdia de COPE Lleida. Dimarts, avui 23 de febrer del 2021, pràcticament 7 minuts per sobre de la 1, per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida, amb previsió de temperatures bastant per sobre de la mitjana o del que hauria de ser un mes de febrer, almenys a la demarcació de Lleida. Nosaltres, tot seguit, marxarem a l'espai de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i després, a partir de 2:15 aproximadament, comencem la nostra tertúlia dels polítics, ja saps, bueno, acabem parlant de tot, també de política. Tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, per si ens vols enviar un missatge de veu o un missatge de text, pel que sigui, escolta, pel que sigui. Mira, per desahogar-te. Alguna oient o algun oient ho fa a vegades. Escolta, m'envia un missatge i dius, perdona, al final, que necessitava parlar-ho amb algú. Perfecte, d'aquí treus alguna vegada alguna informació, algun tema. Pel que vulgui, 664-526-180.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que entrem a l'espai de gastronomia. Ara estava pensant, és curiós, anava a fregar-me les mans, allò, per dir, mira, que comencem. Però estava pensant, home, per un espai de gastronomia, i sobretot abans que bàsicament parlàvem amb xefs, abans de començar, el que normalment s'agafa és allò del ganivet i l'esmolador, no? Allò que és com una barra, i ho vas, allò per començar abans per la feina. Però després he pensat, quede una mica lleig, perquè no és exactament el que anem a fer a l'espai de gastronomia, sinó que anem a conèixer a persones, les seves històries, experiències i tot plegat. En fi, Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
No hagués quedat massa bé, això dels ganivets.
No, a més...
fa dies que estem una mica allunyats de les cuines, sense voler.
Bueno, jo crec que mica en mica sembla que s'està espavilant, i a veure si d'aquí a poc pues estem tots com sempre, una miqueta i ja està.
Bueno, el Felip Urbano, ja sabeu, que és el nostre sommelier, que està estudiant per CESAC, que és sommelier. Com van els estudis, per cert?
Bé, molt bé, molt bé. Bueno, jo he aprofitat el temps per estudiar coses que no sabia, per reciclar-me també.
Però traus, estàs traient bones notes o no? Que jo no t'ho demano, no et demano la cartilla de les notes per saber com vas.
Això com ho l'ha aplicat,
Vale, vale. Així ja, ja en tinc prou. Escolta una cosa, nosaltres moltes vegades hem parlat de vins, moltes, i amb gent que ha escrit llibres de vins, i amb gent que es dedica doncs, a tastar molts vins i aquestes històries. Però un dia en parlaves, i d'avui en parlarem a fons, d'un lloc on pots reunir-los a tots per entendre. Però clar, a vegades dius, escolta, i els vins d'aquí, i els vins d'allà, i els de més enllà... De... Bueno, però resulta que hi ha una guia, que jo tampoc no coneixo això. Hi ha la guia de vins de Catalunya.
Sí, però hi ha, o surten més guies, evidentment, ¿vale? Però si parlem de la guia de vins de Catalunya, com parlar per una guia no oficial, sinó que aposta per el vi català, per el producte de proximitat, sense cap ànim de després que hi ha aquí res darrere, és la guia de vins de Catalunya.
La guia de vins de Catalunya.
Avui. La guia de vins de Catalunya.
Jo us avanço la web on us podeu trobar, que és www.guiadevinsdecatalunya.com, guiadevinsdecatalunya.com, que és així de fàcil. I mira, avui parlem amb la cofundadora i directora d'aquesta guia de vins, la Sílvia Naranjo. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, senyors, com esteu?
Molt bé, i tu?
Què tal per aquestes terres?
Home, terra ferma, hola, aquesta aquí...
A terra ferma, eh?
I estem bé. I, per cert, on t'estem trucant?
M'esteu trucant a Sitges.
A Sitges.
O sigui... És on jo visc.
Que maco, també.
I, però veus el mar des de casa o no?
No tinc, no tinc aquesta sort, eh? Et dic que visc a Sitges, eh? Això és pasta, eh? No, jo visc més a dalt.
Bueno, bueno, però tens el mar a prop. Escolta,
sí, una caminadeta i de seguida el veus.
Bueno, Sílvia, escolta, com porteu la pandèmia per casa?
Bueno, pues la pandèmia la portem com tots, amb molt de dolor, amb molt de respecte per aquesta enfermedad i amb molta pena per tot el que està visquent el sector de la restauració. Cada retruc doncs afecta moltíssim al món del vi, evidentment.
Clar, et preguntava això perquè, clar, la guia de vins de Catalunya, home, directament no té a veure amb el sector de la restauració, però sí, o sigui, ja. La producció també és més baixa segurament i bueno, tots els problemes que tenim de pandèmia, de trasllats i etc, per tant suposo que també ho heu viscut aquest darrer any.
Bueno, és que el món del vi s'ha trobat bueno, cada cop i volta li han tallat realment les mans amb aquestes, bueno, amb la pandèmia, i ja no només el sector de vi, tota molta part de l'agricultura, bueno, tot el sí. que depèn dels restaurants ha vist minvada la seva venda, no?
Clar.
Molt difícil per ells.
Sílvia, què és la guia dels vins de Catalunya?
La guia dels vins de Catalunya és un recull de 1.349 vins aquest any, 1.400 i pico l'any passat, elabora sempre entre els 1.400 vins cada any, des de fa, ara en farem la 14, on volem donar valor i puntuació, evidentment, perquè és una guia que puntua els vins de casa nostra, de totes les denominacions d'origen.
La primera guia va sortir l'any 2008. 2008. I escolta, i en aquella primera guia quants vins van sortir?
En aquella primera guia van sortir també 1.200, 1.300, quasi bé.
I com ho vau fer el primer any? És a dir, com vau arribar a conèixer 1.200 vins?
No ho sé. De fet, ja és molt lluny. És molt lluny. Bueno, doncs mira, trucant molt a la gent i engrescant-los amb aquest projecte que ara, hores d'ara, és una realitat, de que tot el públic català i qui més volgués, doncs, conegués els vins a casa seva, no? Amb unes xifres en aquell moment de consum molt baixes. Només dos, jo recordo que només 2,7 ampolles de vi sobre 10 es venien, de vi català es venien aquí, només.
I ara?
De xifres aquestes, 4 i pico.
Ha pujat... Molt bé. M'estava posant... Estava intentant imaginar l'any 2008... Després tirarem més enrere, i m'explicaràs més coses, Sílvia, però estava pensant a l'any 2008... Hola, mira, sóc la Sílvia, volem editar una guia de vins i volíem provar els vostres vins.
Exacte. Bueno, més o menys això. Nosaltres hi havíem col·laborat durant 3 anys, fèiem un especial de vins a La Vanguardia,
vale.
Com una separata que sortia, i a partir d'aquí ja vam començar a conèixer molta gent. Però si vaig una mica més enrere és que nosaltres estem vinculats al món de la restauració, el Jordi i jo, el meu soci, amic i company, teníem un restaurant i aquí ja vam començar a conèixer moltíssima gent. Ah, per tant, no sortíem de zero.
Vale.
Ja teníem un previ coneixement de moltes persones.
Ara ja m'has tirat enrere, que és el que jo volia també investigar. Sílvia, escolta, tu de petita què volies ser?
Buah, jo de petita volia ser feliç, quasi bé quan aconsegueixo, segons els dies.
Escolta, és molt bo això, perquè molts dels nens els diem, bueno, tu què vols ser? Pues astronauta, futbolista i tal. No, jo vull ser feliç. És que això hauria de ser la fita, Això hauria de ser per sobre de tot.
I jo vaig estudiar periodisme, tot i que no vaig acabar la carrera, però sí que em vaig haver de posar a treballar. Però sí que el neguit et queda dins, no? Mm-hmm. I el que volies realment escriure, una persona molt encuriosida, vull dir que li agrada molt parlar amb la gent i saber les seves històries, per això m'encanta, no?, aquest programa, perquè d'alguna manera aneu ara,
sí,
no?, a conèixer les històries, sí, sí, personals, sí, de la gent, que moltes vegades sorprenen perquè no t'ho imagines, no?
Clar.
Donem una imatge, millor o pitjor, el que sigui, no?, però darrere de cada persona hi ha una història. I aquestes són sempre molt maques.
Jo crec que és bàsic conèixer-ho, eh? Llavors acabes aprenent, o sigui, reconeixent molt més la feina de la persona.
Exacte.
Però escolta,
exacte.
Volies estudiar... Doncs no, vas estudiar periodisme...
I
com acabes en un restaurant?
Pues per això, per les coses, perquè em vaig haver de ficar a treballar i d'aquí a allà vaig acabar treballant en un bar que després vam fer un restaurant amb en Jordi. Ens vam retrobar. Tots dos som veïns del mateix carrer, a Barcelona.
Imagina't.
I ens coneixíem de jovenets, però amb aquestes coses que passa amb les edats, ell té 2 anys més que jo, per tant no anàvem al mateix grup, no?, perquè eren els majors i jo era la...
Home,
no? Jo era petita.
A certes edats, 2 anys és un món, eh? Jo recordo quan anava a l'institut que només els d'un curs més amunt, o sigui, allò era un altre món, allò.
Exacte, sí, doncs sí. Per això et dic que coneixen-nos, perquè era la meva millor amiga, el seu germà més gran, era molt amic del Jordi, uh-huh. Per tant, ens colàvem a les seves festes, però sempre com a les dues enanes, no? Que ens deixàvem passar perquè érem la germana d'A.
Bueno.
I llavors, bueno, després ens vam retrobar per casualitats de la vida al barri, i bueno, i vam acabar... Ell tenia una cafeteria molt xula, i vaig entrar a treballar per ell, i al cap d'un temps vam decidir, bueno, pues amb 4 estalvis, muntar un restaurant que
Caram.
Es deia Formentor i està al carrer Urgell, amb Londres.
I el tens encara? El teniu?
No, després el vam traspassar i vam començar... He begut vi, he begut molt de vi, i també vam estar venent vi, vam intentant entendre una mica què passava, no?, què passava, com costava de vendre vi, com... amb tota l'experiència que vam assolir a dintre del restaurant de com anar a vendre vi a les taules, nosaltres veníem molts vins de copes a dintre del restaurant i també a la cafeteria vam començar a provar tota aquesta història dels vins i, bueno, i després de vendre vi ens va sorgir l'oportunitat de treballar especial de vins de la Vanguardia per parlar de vins, en vam estar 3 anys. I, bueno, i una cosa porta a l'altra. Ens van començar a dir que calia fer una guia de vins de Catalunya i, bueno, doncs vam anar al banc i vam fer la guia de vins de Catalunya.
Bueno. Escolta, ens deies, no, que això és una guia que puntua. O sigui, això és una guia,
sí,
no per quedar bé, sinó que pretén ser útil, suposo, que així va néixer.
Exacte, és útil. És útil perquè, d'alguna manera... el que li vols transmetre al consumidor, però també amb un missatge també molt directe cap a tots els cellers, que, bueno, que les coses s'han de fer bé. I t'asseguro que des del 2008 fins ara les coses es fan molt, 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 molt més bé.
Clar, dic, amb aquestes...
No tot val i no tot... vull dir, hem d'aprendre a fer les coses bé, no es ven perquè es ven. Pensa
no.
que nosaltres vam fer la primera guia, perdona... el 2008,
uh-huh.
Justament quan es va iniciar tota aquesta fantàstica crisi del 2008.
Sí, és veritat, tens raó.
D'acord?
Sí, vau començar perfecte, també.
Sí, vam començar, però no podia ser pitjor. Per tant, hem hagut de treballar molt, perquè ens va agafar una època molt i molt dolenta.
No, et estava preguntant que clar, ja. Quan un puntua, al final, suposo que algú et deixa de parlar.
Sí, claro. Aquesta és la part...
Però per què, Sílvia, per què la gent... Perquè, clar, jo entenc... amb la Sílvia no ens coneixem, eh?
Però m'ha parlat molt bé de tu el Felip. Però, és a dir, quan tu, clar, tens uns paràmetres objectius i puntues, suposa que és de manera constructiva. És a dir, al principi et sap greu, però diu, bueno, escolti, mira, on ha de millorar de cara a l'any vinent, no? Per què la gent ens costa tant acceptar una crítica?
Ricard, hem de dir, perdó, Sílvia, que la carta que fa Sílvia, bueno, la carta que fa Sílvia no, la carta que fa la Guia de Vins de Catalunya és una carta a cegues.
Exacte, gràcies, que no ho havia dit.
Val.
Això què vol dir? Que jo envio les mostres del meu celler a la Guia de Vins de Catalunya, però a la Guia de Vins de Catalunya, quan fan aquell tas, no saben el que hi ha sota d'aquella funda.
Val.
Vale? És un tas a cegues. Per què hi ha cellers que potser no volen enviar mostres, cellers importants o grans, perquè pensen, a mi no m'ha fet falta, no? Perquè com és a cegues, i si queda malament, lo meu,
claro.
Que és un vinagre. Claro. Llavors, clar, aquest tipus de guia hauria de ser sense por, que no passa res, i el que ha dit la Sílvia, intentar fer les coses bé. Evidentment, a vegades és molt difícil, i amb el temps que estem ara patint, més encara, no? Però jo crec que li hem de donar l'oportunitat al celler més petit, fins al celler tan important que pensem que és el millor del món. I no és així. Aquestes cates, aquest tipus de tasses cegues, crec que és, en realitat, el que la gent te pot enviar perquè no saben el que passarà. Llavors no confies tu en el teu producte.
Correcte. El que dubte, Sílvia, és que potser te dubtes. O sigui, el que dubte per enviar-ho és que potser té dubtes del seu producte, llavors.
Bueno, moltes vegades sí que passa, evidentment, o té la collita venuda.
Ah,
i no necessita que el valorin.
Vale.
Hi ha totes dues vertents. Igualment, he de dir que la collida per part dels cellers en general és magnífica. Mm. Hi ha cellers molt importants a dintre de la guia, tant com per coneixement per part del públic, sinó també per petits cellers que estan fent les coses molt xules. Hi ha ampolles molt cares, ens envien ampolles de 300, de 500 euros, vull dir, que no hi falta això, no? Per la qualitat no falta. Però al final, davant d'una ampolla de 3 euros o davant d'una ampolla de 500 euros o de 300, nosaltres ens hi enfrontem a cegues, tal com deia en Feliu. Per tant, el vi, doncs, està allà, està ell sol, i ell sol, doncs, és el que ens diu coses.
Sílvia, sense que em diguis noms, perquè suposo que no... Bueno, tampoc cal dir-los, tampoc te'ls demanaré, però t'has trobat amb alguna decepció d'algun que has dit, caram, perquè clar, tu la cata la fas a cegues, però després sí que saps quin és quin.
Aquest,
ui, pensava que sortiria molt millor, igual que malament que ha sortit.
Sí, bueno, igualment et diré que per ser...
I a l'inrevés,
per intentar fer les coses realment de manera molt objectiva i sense tenir bueno, pues aquests carinyos, aquestes fíbies i fòbies que ens sorgeixen a tots, ¿vale? Mm. Hi ha persones darrere de cada celler, hi ha persones, i moltes vegades, bueno, o tens feeling o no en tens, no? En el meu cas, en tinc bastant de bon de feeling. Però és igual, vull dir, a lo millor tens una persona amb molt bon de feeling i el seu vi no està assolint la nota que tu creies, no? Nosaltres sempre fem una cosa, demanem dues ampolles de cada referència, si és possible, als cellers, per evitar aquestes coses. Per tant, si un vi que porta una trajectòria llarga de molt bones notes i una referència aquell dia no surt malament, s'agafa l'altra ampolla i es torna a donar una oportunitat.
Molt bé.
D'acord?
Si és
a l'inrevés, també es fa.
Val.
Vale? Si estem parlant d'un celler que amb unes notes més mitjanes o que realment no ens posem d'acord, per això hi ha una segona ampolla. Per això triguem a vegades molt en tastar, i hi ha dies que es fan llarguíssims que potser només hem aconseguit tastar 20 referències perquè hem repetit molt, perquè hem fet esperar, perquè li donem molt de temps a cada ampolla.
Bueno, ara et preguntaré per el dia a dia, que déu-n'hi-do, però i a l'inrevés, és a dir, que haguis descobert un vi d'un celler que potser ni coneixies o que és extremadament petit o que són molt poca gent i dius, caram, quin producte més bo que fan, t'has trobat?
Al llarg dels anys ens hem trobat de tot, gent que començava i que tenia molt, que ho tenia molt clar, no? El que havia de fer, el vi es fa a la vinya, i aquesta és una paraula, i segur que el Felipe ens diu que s'està dient que sí, perquè de fet és allà on comença tota la història, però evidentment la mà de l'enòleg i després el vi al celler és el que li acaben de donar tota la màgia o aquestes no sé, aquestes superbones notes, no?
Clar.
Que poden assolir, i sí, ens hem trobat de tot. Hi ha gent molt màgica. Escolta, a dintre del món del vi.
Sílvia, això que et deia, va, un dia a dia. Com ho feu, això? Et poses aquí en una taula gran, 20 ampolles, o com funciona?
Mira, nosaltres ara estem començant la convocatòria per la 14a edició, ¿vale? I s'estan enviant ja perquè els cellers ens enviïn les mostres. A mesura que van arribar, fins que no tenim unes 400 ampolles, no comencem a tastar, perquè d'alguna manera o tenim moltes i ja no ens en recordem gaire del que ha arribat, o és impossible tastar cegues. ¿Vale? Per tant, sempre hem de tenir un sempre lleno, que siguin les neveres plenes. Les ampolles arriba, se les fotografia, ¿vale? I passen a dintre de les seves neveres, el que van fred, i el que va a la nevera de vins negres, va a la nevera de vins negres, i després hi ha un petit magatzem on es va guardant tot perquè vagin entrant. ¿Vale? I llavors comencem a tastar per negres, perquè els negres són els vins més difícils, els que els hi has de donar més temps, els que costa moltes vegades més d'obrir-se, més d'expressar tot el que tenen, perquè nosaltres no estem bevent. És que a vegades la gent em diu, però és tan de rotllo. No, tan de rotllo no, és que estem posant una nota.
Clar.
I nosaltres no estem bevent una ampolla de vi que estàs amb els col·legues, que estàs bevent de l'ica qual, sinó que estem puntuant, estem treballant. No? Per tant, al vi li has de donar tot el temps que pugui necessitar.
Què puntueu principalment?
Bueno, doncs puntuem el bàsic que seria el gust, ¿vale? El nas, la boca i el color. Però amb diferents paràmetres, no té el mateix pes una cosa que una altra. Igualment, des de fa anys, nosaltres som uns defensors acèrrims de les varietats de casa, les tradicionals, ¿vale? També dites autòctones, diem-li com vulgueu, vull dir, no tinc, a mi em dona exactament, les que han estat aquí i que moltes d'elles han desaparegut i s'han perdut amb els anys per l'arribada de les varietats més internacionals, no? Ah. I res, llavors nosaltres...
Espera, Sílvia, perquè és que, bueno, ja fa estona que ens hem passat de temps, o sigui, tenim aquí tenim aquí per dos o tres... No, sí, estic encantat, que ho expliquis tot perfectament, sí, jo encantat, però ara et parla un que no hi entén d'aquestes històries, sí. És a dir, no, puntuem el gust, va, però què sí. Com es puntua el gust? És a dir, no es puntua de l'1 al 10, no? O com?
Si ja hem de puntuar el 10 a l'1, ja és que llavors ja val més que llancem aquest vi. No, realment, no m'enviem vins d'un punt.
No, però vull dir, fiqueu una nota numèrica o hi poseu...
Numèrica.
Ah.
Una nota numèrica i després sí que es posen diferents, com podràs veure a la guia, diferents descriptors a cadascun dels vins, més que
vale,
per centrar.
Jo, la vostra feina la trobo dificilíssima, Sílvia. La trobo dificilíssima, la vostra feina.
Moltes gràcies, perquè la gent es pensa, ja m'agradaria a mi tenir la teva feina. Bueno, doncs posa-t'hi dia tras dia a tastar vi, i a tastar vi, i a tastar vi.
No, t'ho dic de veritat, la trobo difícil. Ara que t'estava escoltant, pensava, bueno, això és com impossible. Ha de ser molt difícil a fer això, i a més, amb 1.400 vins. És que, clar, ràpid es diu això, eh? Bueno.
Es diu ràpid. Bueno, però és qüestió de posar-s'hi. Hem fet un programa especial per nosaltres, un software especial pel TAS, per tant... Que, o sigui, realment, després d'allò agafa els pesos de cadascuna de les notes que li has posat a cadascun dels conceptes, pues, integració de la fusta dintre de del vi, bueno, totes les coses que n'hi ha, un dia en podem parlar més, és llarg,
sí.
I el concepte, no? El concepte que ens està venent. Per nosaltres és molt important que aquell vi vengui el que realment és. Un vi que sigui molt barat, i ja ho faig per acabar perquè ara em vas fent patir, un vi que sigui barat no vol dir que sigui, li hagi de posar menys nota perquè és barat. No? Si el concepte i pel que està elaborat és el que vol, o sigui, si ell transmet això, vino de poteo, vi per prendre el lleuger, per anar a fer una copeta a qualsevol lloc, pot tenir una gran nota. No?
Clar, d'acord? Jo t'entenc.
M'entens? Que no té per què ser menys tingut pel fet de ser barat. I un vi molt car també ha de tenir el concepte del que realment ens vol vendre aquella persona.
Clar.
A l'enòleg, bueno, és molt car, bueno, però ens ho està dient que realment allò vale lo que cuesta.
Clar, correcte,
per tant,
ja t'entenc.
totes aquestes coses és les que s'intenten valorar, i bueno, ja enrere any, doncs així ens anem.
Us recordo la web, www.guiadevinsdecatalunya.com. La teniu física o electrònica o digital?
La tenim física, eh? I tenim les dues.
Online.
Online. La guia online, allà pots fer les recerques per poder buscar la millor garnatxa de la Terra d'Alta.
Clar, et dona aquestes eines.
Exacte, et dona aquestes eines. Sí. Però igualment a la guia física és on fem tastos, alguns tastos verticals fora de concurs, donem explicacions sobre com ha anat l'any, quines noves tendències estan sorgint, amb quina força, com va el món del vi català. Per tant, cada eina serveix per una cosa.
480 planes, aquí la teniu, guiadevinsdecatalunya.com. A més, des d'aquí la podeu comprar online, sí. L'online o la física, o les dues.
O les dues, sí, hi ha un pa per agafar-les les dues, perquè hi ha gent que li agrada portar-se a la butxaca per comprar, i a mi em sembla, bueno, que és per això que es feia, no?
Bueno,
per poder mirar notes.
Sí, Sílvia, no, ja veig que tenim material per fer una altra entrevista, o sigui que, Felip, deixem passar un temps prudencial, però tornem a parlar amb la Sílvia, que parlarem ja d'això, del moment del tastar-ho i tot això, que m'interessa molt també.
Vinga, i així, a mitjans, a partir de maig estarem ja tastant.
Pues mira, perfecte.
Per tant, estarem 3 mesets ben llargs tastant, i llavors en aquell moment et podré dir què està passant en el món del vi, què ha passat amb el míldiu, que va haver-hi una enfermedad a les vinyes de massa fong, l'any passat va ploure molt, només faltava la pandèmia que a més plogués molt, però bueno, a veure què tal a tots aquests vins han sortit aquest any de les noves collites.
Sílvia, però no et puc deixar marxar sense que em valoris l'ADO Costes del Segre.
Mira, la D.O. Costes del Segre, ara, fa uns anys, era una D.O. que semblava, o sigui, que era, al final, el centre de tot d'aquesta D.O. era Raïmat.
Sí.
D'acord? I tota la resta de cellers estaven sota aquest aixopluc que semblava que no poguessin sortir. És una D.O. molt àmplia i amb molts focus, d'acord? I amb molts Felipe, tu, que la coneixes molt millor.
Hi ha les subzones, sí, és que és molt variant, sí.
Molt variant, no? Estan agafant un... Jo crec que tenen moltes ganes de sortir, d'expressar-se, de que el món les conegui, i han d'esforçar-se també molt. Tenim molts exemples de cellers, Castell de Remei, molts Mas Blanc i Jové, vale, l'Olivera, molta gent que... Però també hi ha cosetes molt petites que tenen bons productes, però que d'alguna manera els hi falta tota aquesta... És que s'ha d'invertir.
Clar. No,
s'ha d'invertir, o sigui, el públic no et coneix i no inverteixes.
Està bé que ho diguis tu i que no ho digui jo.
S'ha d'invertir. La gent no ve a comprar-te si no et coneix, i més amb aquests temps, vale? De que tot va per xarxa, de que la gent es comunica d'una altra manera. Per tant, ostres, feu coses.
S'ha de currar, sí.
Sí, tastos magnífics per 4, que al final sempre som els mateixos. Feu coses per la gent, apareixeu a mitjans, gasteu-vos una mica de diners perquè us vindran de retruc. Feu enoturisme o visites, feu coses perquè la gent, si no us coneix.
Doncs, Sílvia, mira, és la millor manera per acabar, perquè així ja no ho he de dir jo. Escolta, Sílvia Naranjo, que ha estat un plaer conèixer-te i parlar amb tu, eh?
Molt bé, a veure quin dia ens veiem. A mi em fa molta il·lusió,
i a mi
que et donaré un colze.
I
una abraçada, faré un cop de colze, però... Joder, macho. Ai, perdó, se m'ha escapat un tant.
No, però
Polines,
si és que... però ja ho dius bé, és que ho hauríem de dir. Si és que ja n'estem fins a molt amunt, ja, de tot plegat, en fi.
Sí, ja no sabem què fer, no?, per portar-nos bé, no?
Clar,
és a dir,
clar.
Bueno, ja, deixeu de dir-nos que ens portem tan malament, per favor, perquè jo estic fent tot el que puc, no?
Sí, i tens tota la raó.
El restaurador s'està esforçant moltíssim, no sé quants en sortiran malparats, però estarem tots aquí per ajudar-los. Jo segueixo complint una quota i com a mínim 2 vegades a la setmana a dinar fora.
Veus?
Per intentar ajudar.
Veus?
A tothom.
Sílvia Naranjo és directora de la Guia de Vins de Catalunya, els trobeu a guiadevinsdecatalunya.com. I cofundadora, que ja en parlarem del... Mira, quan tornem a parlar ja parlarem del dia aquell, el dia, aquell moment en el que la bombeta es va engegar i va dir, escolta, i si fem una guia?
en parlarem d'aquestes i altres coses.
Doncs mira, moltes ganes, perquè la historieta veus, promet, eh?
Ja sabia jo que havia bona història darrere.
Sí, que hi ha història darrere. Ai, que bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Sílvia.
Cuideu-vos.
Un petonàs, Sílvia, cuida't.
Felipe, gràcies.
Parlem després, cuida't. Adéu.
I re, Felip, agenda un altre dia amb la Sílvia.
Sí, no, al maig, ja queda apuntat.
Ja avui no, però un altre dia ja parlarem d'aquestes últimes paraules de la Sílvia, que crec que hi toca perfectament, eh?
Sí, hi toca perfectament. Això de la DO s'ha d'explicar.
S'ha de fer. Felip, cuida't, una abraçada.
Una abraçada.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del Parc Inhospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a les 2 de la tarda, en aquest dimarts 23 de febrer del 2021, ja per sobre de 14 graus a la ciutat de Lleida. Anem directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics. I, a veure, que jo no he estat pendent de qui s'ha connectat, però els que tenen les càmeres obertes, així que els puc presentar, si no, no sé. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com estàs?
Bé,
bueno, pues ja està. Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot bé?
Sí, bé també.
Bueno. Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Tot bé, Ignasi? Ignasi... Ah, perdó. Ignasi Amor. Bueno, ara no t'escoltem, Ignasi. O sigui, t'hem escoltat, però ara no t'escoltem. No em facis patir, perquè just quan t'he preguntat si tot bé, s'ha tallat la comunicació. Bueno, Ignasi, intentem recuperar aquesta comunicació. I després tinc una altra persona connectada, que no veig.
Hola, Ricard, soc la Maria Borrell.
Ah, Maria.
Bon dia a tothom. És que avui no tinc càmera, Ricard.
Val, no.
No
veieu
pantalla, estic connectada.
Cap problema, Maria, que no com que no et veig el nom ni la càmera, doncs ja. Tampoc t'identificava. Maria, bon dia. Ignasi Amor.
Ara sí, Ricard.
Ara sí, home, ara m'has fet patir, perquè on t'he preguntat tot bé, t'han perdut. Bueno, tot bé, Ignasi?
Molt bé, molt bé.
Vale, sí, vale, sí. Ja està. Elena Ferre, del Comú de Lleida, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots.
Com estàs, Elena?
Estic cansada, la veritat és que les setmanes de ple, jo crec que sempre dic el mateix, però... estic cansada.
Però sí. És dimarts, Elena, és dimarts.
Només.
O sigui, jo, mira, que ho digui jo això, els divendres... Pensa que jo fa molts anys, no sé si us passava això, cadascú la quantitat d'anys que determini. Jo quan era jove, per dir-ho així, jo el divendres arribava amb una energia. Escolta, portes del cap de setmana alegria. Jo ara el divendres, quan m'assec al sofà al vespre a casa, no aguanto ni 10 minuts. És que no duro. No sé si us passa això.
Les piles aquestes se t'acaben el divendres.
Jo sí, el dissabte ja estic millor, però divendres és una cosa que no. Però bueno, l'Helena, per això ho dic, l'Helena és molt jove. Escolta, és dimarts. Escolta,
has de... Però és molt treballadora. Bueno, sí.
Gràcies, Marisa. Però jo tinc ànima de persona gran, de que m'agrada estar a casa, m'agrada llegir, vull dir, les festes i això mai he estat d'aquest pal. Però
bueno, però això tampoc és de... Això no és ni de gran ni de jove, que és molt sa, estar a casa i llegir, i fer ambient de casa. Bueno, va, històries a part. Estem avui a 23 de febrer del 2021 i no us deixo ni tema damunt de la taula, sí. No us dic tema, de què voleu parlar avui? Ja veuràs ara. Ja veuràs.
Ui, però si hi ha un munt de temes damunt de la taula.
Ja ho sé que n'hi ha molts, però ara us agafa la vergonya.
Portem una setmaneta d'aldarulls.
Que n'hi ha sorpreses, no sé.
Portem una setmana d'aldarulls. La Marisa. Bueno, no sé com valoreu aquest tema, per exemple.
No sé.
Marisa Chandri, ja que ha tret el tema.
No, a veure, pues la veritat és que bastant preocupada, que vols que et digui, no? Vull dir, crec que tots els que estem aquí doncs estem d'acord en que tothom té dret a mobilitzar-se i a manifestar-se, a sortir als carrers i a expressar-se de la forma que vulgui, però el que és inadmissible és la violència que estem veient, no? Jo tots aquests actes vandàlics crec que no els podem permetre, que i menys amb la situació en la que estem patint, no? Que veus que, bueno, que molts comerços estan tancant, que per culpa de la pandèmia, doncs també tot el tema de la restauració, doncs està fent una sèrie de restriccions, doncs que ja ho veiem, i que a sobre doncs una sèrie de descerebrats, perquè és així, doncs l'únic que fan és ficar guerra en aquesta ciutat i fer-ho malbé tot, que al final ho pagarem, totes les destrosses que fan ho pagarem entre tots. Doncs crec que és inadmissible, no? I després crec que cal també donar tot el suport a la Guàrdia Urbana, als Mossos d'Esquadra i a la resta de forces i cossos de seguretat, i no demonitzar-los com dona la sensació que des de alguns grups polítics s'ha estat fent, no?
Per cert, deixeu-me que excusi el grup de Junts per Catalunya, perquè es veu que no tenen ningú disponible perquè es pugui connectar.
Fa dos mesos que no tenen ningú disponible.
Sí, fa molt temps, fa moltes setmanes, la veritat és que sí. Però bueno, és igual, aviam, jo demano al partit i el partit me diu que no es pot connectar ningú perquè tots estan ocupats, en fi. No, ho dic perquè després a vegades em diu, mira, no convides els de Junts, no, jo us convido a tots, sempre. Quan una persona no pot, m'ho diu, jo l'excuso públicament i ja està. És el cas que us ha passat a vosaltres més d'una vegada i ja està, no passa res, que tothom té la seva agenda. Però vull dir, perquè a vegades em diu, mira, els de Junts, què passa? Que ja els de Junts els convidem sempre, igual que tota la resta, però si no poden, doncs no poden, jo ja no m'hi poso. Ells em diuen que no poden, doncs no poden. Ja està, perdó, que he fet aquest incís perquè ja m'estava enviant algun missatge per aquesta història. Què més? Qui m'ha aixecat la mà? Ningú ha aixecat la mà?
No, bueno, jo...
Aixeca la mà, Carme, sí.
Ah, jo mateixa. Jo és que crec que aquí s'ha barrejat, no?, el tema de la llibertat d'expressió, una manifestació de la llibertat d'expressió amb uns altres, majoritàriament amb uns altres grups de persones que jo crec que no formen part d'aquesta manifestació de la llibertat d'expressió, on s'han dedicat a fer expolios, violència, vandalisme, i jo crec que una part important d'aquesta gent no forma part del col·lectiu que ha sortit al carrer a lluitar per la llibertat d'expressió, no?
Carme, perquè... permet-me que et faci un matís, perdó, un matís només, perquè teòricament tot això es mou des, des de les xarxes socials d'un usuari que es diu Llibertat Hassel, me sembla que es diu algo així, que és on fan les convocatòries de les manifestacions, on queden, on expliquen els tallers aquests que faran aquesta setmana i aquesta història. I des d'aquí... I l'advocada del Pablo Hasél ha dit que no condemnen per a res la violència que està passant als carrers.
Bueno, el que passa... Bueno, jo, evidentment, jo crec que la violència al carrer la condemne... Bueno, ella per lo vist no, ella per lo vist no, però el resto de persones, la violència al carrer per les dues bandes, eh? O sigui, la violència... avui llegia el diari que, bueno, que es prendran mesures sobre, suposadament, alguna actuació que hi ha hagut per part d'algun mosso molt concret, no? Però, evidentment, aquesta violència de manera indiscriminada i vandàlica que es fan per part d'alguns col·lectius, doncs, bueno, jo crec que sobre aquesta no hi ha lugar a la duda, no? De com no... L'altre dia jo pensava, quan va sortir que havien trencat els vidres del Palau de la Música, vale? Perquè ara que es parla tant del valor d'un ull comparat amb el valor d'un contenedor, que jo crec que això és...
No, és incalculable, això. Una persona perdre un ull és per tota la vida. Vull dir, això és una tragèdia, agradi o no.
Sí, per això. Vull dir que no són valors comparables, no? Però jo, de veritat, per exemple, tirar una pedra per trencar el vidre del Palau de la Música o destrossar i entrar a robar aquestes botigues que han entrat i han robat a Barcelona, o tirar aquestes pedres contra cotxes de la Guàrdia Urbana que han vist a Lleida. Jo hi sentia l'Ignasi amb una tertúlia, doncs dir que la Guàrdia Urbana no està preparada, evidentment, per afrontar aquest tipus de manifestacions, no? Però, sin embargo, els manifestants, tots han pogut veure a les diferents imatges que s'han passejat per Lleida, de com els hi tiren les motos, com les arrosseguen, com se fiquen contra amb elles i fins i tot incrementen alguna i els urbanos d'aquestes de la Guàrdia Urbana han tingut que anar, han estat ingressats, no? I jo crec que no condemnar això no té cap sentit, no?
Bueno, Ignasi, no per al·lusions.
Sí i no, jo crec que hi ha dues coses que s'han de separar molt bé. El que és la manifestació en si, que per exemple jo he pogut participar en algunes. La veritat que hi ha gent de totes les edats i gent doncs, de tot, no? I que segurament la causa del Pablo Hasél ha transcendit doncs, a moltíssimes altres coses, doncs, com un 40% de paro juvenil a Espanya i rècord a Europa, o un 117% de deute doncs, del país espanyol, contractes precaris, i aquí podem parlar també des de quin tant per cent hem de destinar del sou la gent jove per alquilar un pis, no? I estar als voltants del 70-80%. Per tant, doncs, crec que les reclamacions al carrer, doncs, tot és de manera legítima i s'ha de separar molt bé les manifestacions al carrer i el que després doncs, pot passar amb un comerç local, que això jo crec que tothom doncs, ja està doncs, d'acord en què s'ha de condemnar. A Barcelona vam poder veure que el dia següent del que va passar al Palau de la Música els propis manifestants van fer un cordó al voltant del Palau de la Música perquè doncs, ningú que no fos de la manifestació pogués tirar alguna pedra o pogués trencar doncs, alguna cosa. Per tant, s'ha de veure les dues coses. No? Ahir també vam veure com els Mossos d'Esquadra van dir públicament que van fallar amb el dispositiu que van muntar al carrer Gran de Gran Via i que van poder doncs, fer alguna cosa bastant greu. Amb aquest dispositiu que no van deixar sortir a persones cap via d'escape dels manifestants i per tant doncs, s'ha de mirar molt ben bé les dues parts.
Elena Ferre.
Sí, gràcies, Ricard. A veure, el primer que cal dir és que les expressions de violència no són mitjans per solucionar els conflictes, ho sabem. La violència, a més d'uns pocs, perquè són uns pocs, contribueixen a difuminar l'impacte de la protesta de molts i moltes persones en favor de la llibertat d'expressió i que l'ús de la violència pues, no afavoreix que aquesta base s'ampliï i faci més fàcil criminalitzar aquesta dissidència, no? aquesta protesta. Cal desvincular el que són les protestes del que és la detenció de Pablo Hasél, del fet condemnatori, i de la vulneració de la llibertat d'expressió, que sí que defensem des del grup del Comú, que genera precisament aquesta autocensura que és completament impròpia d'un sistema democràtic i plural. I és que no, només hem de tenir en compte que o sigui, hem anat a una deriva per la repressió de la llibertat d'expressió en els últims 20 anys, molt, molt, molt forta. Estem parlant, per exemple, doncs, de que és impropi d'un estat democràtic que el propi Codi Penal contempli doncs, el delicte contra els sentiments religiosos o d'escarni públic, tenint en compte que estem en un estat aconfessional, o que es contempli, per exemple, el delicte contra la corona, quan precisament, per exemple, doncs, des del propi Tribunal Europeu de Drets Humans se'ns va recordar a Espanya que segons la jurisprudència europea aquest dret doncs, de, per exemple, cremar de fotos del rei està emparat dins de qualsevol forma de llibertat d'expressió. Per tant, jo crec que el debat s'hauria de centrar aquí i no tant doncs, en voler difuminar aquesta falta de democràcia que estem patint. Mm-hmm.
Maria Borrell.
Sí, havia aixecat la mà, però no sé si la pots veure, Ricard, de totes maneres. No sé si pots fer-ho.
No, ara sí. Me sembla que tenim un retard amb la teva comunicació, però, bueno, t'escoltem regular, però t'escoltem bé.
M'escolteu regular. Bueno, a veure, una mica de tot el que s'ha comentat fins ara, no? El primer que volia dir és que jo estic molt orgullosa de viure en un país on la democràcia és plena i absoluta. Sense contrari del que ha manifestat en aquest cas, en aquesta tertúlia, alguna companya, no? Regidora, de la qual cosa difereixo absolutament. Hi ha diverses qüestions, no? Perquè per una banda estem parlant dels fets que succeeix ja fa 7 dies i que està passant als carrers de moltes ciutats també de Lleida, i s'ha de diferenciar, no? Una cosa és el tema de la llibertat d'expressió o les manifestacions per la llibertat d'expressió i una altra cosa és el vandalisme i la violència que deslegitima absolutament la llibertat d'expressió en aquest cas. No? Tots els episodis que s'estan succeint nit rere nit és de manual de delinqüència, pura i dura. I tant condemno que s'hagin trencat els vidres del Palau de la Música com també els vidres i els saquets que s'ha produït a les botigues. Recordem que estem en plena pandèmia, que a les 10 hi ha un toc de queda i aquí no s'està complint, però és que, a més, o sigui, tot el vandalisme que estem veient atacant entitats financeres, entitats bancàries, botigues de tot tipus, ja no parlem només de macrobotigues, la gent està atemorida, ja n'hi ha prou. Jo n'estic farta de parlar de carrer del tema de la sentència condenatòria o de l'entrada en presó d'un indundi, i permeteu-me l'expressió que sigui així tan tajante, de que s'estigui passant a Catalunya i a la resta d'Espanya el que està passant. I que s'estigui aprofitant totes aquestes circumstàncies per qüestionar la democràcia del nostre país, per qüestionar les nostres institucions, per qüestionar en aquest cas, ara si et posa damunt de la taula, que si reformes del Codi Penal, de la llei d'enjudiciament criminal, dels tribunals, del Consell General del Poder Judicial, però realment, o sigui, posem cada cosa en toque, ¿vale? Perquè ho estem barrejant absolutament tot. Per suposar nosaltres, com a grup, hem presentat per aquest mes una moció en la que demanem el suport, primer, la condena de totes les agressions que han rebut els representants, en aquest cas, de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra, de les Forces i Cossos de Seguretat, perquè són servidors públics. Ja està bé, ja està bé.
Marisa, que crec que has demanat la paraula.
Sí, no, seguint una mica el fil del que diu la Maria. A veure, Espanya és una democràcia plena, o sigui, és que no cal que ho discutim. Millorable, evidentment, com la resta de democràcies, no? Però també s'ha de dir ben clar que Pablo Hasél no ha entrat a la presó per unes cançons o per uns tuits, no? Sinó per una sèrie de per reiterades accions delictives que ha fet aquest senyor o aquest individu, no? Amenaces, insults, agressions a un periodista de TV3, agressions a un testimoni d'un judici, enaltiment del terrorisme. A veure, diem les coses pel seu nom, vull dir, no enganyem a la gent. Vull dir, no ha entrat a la presó per això, perquè ha fet uns tuits o ha fet una sèrie de cançons que atacaven al rei. Això serà la gota que ha colmat el vas, però té una sèrie de delictes que, bueno, pues que evidentment doncs, l'han portat a la presó, no? I després també l'Ignasi comentava que, i amb això també estic d'acord, que que aquests joves, no?, que surten al carrer en plan violents, en plan d'armar follon, és símptoma de que, bueno, de que hi ha una joventut que està en una situació precària, no?, des de molts punts de vista. I això és una qüestió que evidentment ens correspon doncs solventar els polítics, els que estan governant. O sigui, ara mateix, qui ostenta el govern tant a Espanya com a Catalunya, doncs jo crec que té responsabilitats i que ha de donar resposta amb aquestes situacions. És a dir, i no carregar el mort als Mossos d'Esquadra o als Guàrdies Urbans de turno, no? Perquè al final és un problema que han de resoldre els polítics.
M'ha tornat a demanar la... Ens queden 6 minuts. Ens ha tornat a demanar la paraula la Maria, crec. Maria Borrell... bueno, pues no...
Sí, estic aquí. Disculpeu que vaig amb aquest retard. Perdona, no, molt breument, Ricard. Aquest dia el que ha dit la Marisa, que no només està a la presó per cometre una sèrie de delictes, sinó també per reincidència, ¿vale? I a partir d'aquí, o sigui, lo que has fet. Però és que, a més, a veure, ara s'està qüestionant com si la policia no fos democràtica en aquest cas, no? En aquest cas, el cos de Mossos d'Esquadra. S'ha qüestionat ja per part, en aquest cas, el president en funcions, des del grup d'Esquerra, i, bueno, és que ja més barbaritats ja les podien sentir, no? I ara ja, fins i tot, és imposant en tela de judici els mitjans o els protocols que tenen els cossos de seguretat de Catalunya. Mm. És abrumador, certament, quan els representants públics fan o fent determinades manifestacions o determinades expressions públicament, haurem també de preveure les conseqüències que tenen les nostres paraules, les nostres piulades o els nostres articles. Si parlem de llibertat d'expressió, sí, però també parlem de la responsabilitat d'aquesta llibertat d'expressió.
De manera breu, sisplau, Carme Vall.
No, bueno, sí, breu, Ricard. Jo crec que el tema de la llibertat d'expressió, que és a dir, la primera manifestació que es fa és evidentment amb el tema de llibertat d'expressió, i ara el que d'alguna manera la gent s'excusa i diu, bueno, és que hem sortit a la llibertat d'expressió i aprofitant que el riu passa per Pisuerga, aprovecho i reivindico també, però jo amb aquestes manifestacions, totes aquestes reivindicacions que diu l'Ignasi, jo no les veig aquestes reivindicacions. Jo sí que el veig, és que al carrer, quan surt ja una manifestació d'aquestes, la gent té por. És a dir, i no pot ser, perquè les manifestacions de la llibertat d'expressió haurien de ser sempre, tota la vida, manifestacions pacífiques. Han de ser manifestacions pacífiques. La violència no hi cap en una manifestació a favor de la llibertat d'expressió, perquè són dos conceptes completament antagònics. La violència i la llibertat d'expressió són conceptes antagònics. Per tant, no poden anar mai junts. Mai.
Ignasi, com a... Bueno.
Sí, no, jo per al·lusions, jo l'únic que vull dir és que potser hem de preguntar més als joves que és per què surten i per què surten, perquè ha sortit alguns reportatges on els joves que estan al carrer doncs ho expliquen molt, molt, molt i molt bé. I a vegades doncs ens deixem de banda que s'ha de preguntar més a aquestes persones que surten al carrer de primera mà per què es manifesten i donen explicacions molt coherents i amb un desenvolupament de per què surten al carrer i què és el que reclamen. I per tant, doncs...
Helena...
Molt, molt ràpidament també, a veure, és a dir, el raper Pablo Hasél el dia 16 de febrer va ser detingut i traslladat al centre penitenciari de Ponent per una condemna de 9 mesos de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la corona, no per agressions, en aquest supòsit. Per tant, aquí sí que hem de ser molt curosos i sí que, òbviament, doncs, té 4 condemnes i encara en resta una dependent. Però aquests supòsits específics són nombres per delictes d'enaltiment del terrorisme i d'injúries a la corona. I aquest tipus de delictes, com he dit, estan completament obsolets i són i estan tipificats en contra de qualsevol estat democràtic. Per tant, aquí, sisplau, o sigui, fiquem el focus on l'hem de posar. La llibertat d'expressió, en aquest cas, ha de prevaldre. I si s'ha de poder sancionar algun tipus de conducta d'aquest en l'àmbit de la llibertat d'expressió, sempre ha de ser via sanció administrativa.
Carme Valls, 10 segons. Tens el micro tancat, Carme.
Perdó. Nairi, és cert, però és a dir, això és com si tu robes 10 euros, com és menor, no vas a la presó, però quan n'hi portes robat 50 si vas a la presó, no?
Reiteració.
Doncs una mica que el tema de Pablo Hasél és el mateix. Vull dir, ella... ell ha fet a copi d'una sèrie de sentències en contra seva i, per tant, l'última, que desgraciadament és la que d'injúries a la corona, que a més bueno, podem discutir si són o no injúries a la corona, però és la que li toca perquè acumula una sèrie de delictes.
És clar, però si això no estigués tipificat de la forma en la que jurídicament està tipificat com injúries a la corona, potser aquest senyor no hauria d'entrar a la presó per això, sinó per les agressions que pot cometre.
Val, però això està en agenda per canviar aquesta llei o no?
Sí, en principi sí.
Val.
Sí, bueno, i després un altre tema, totes les piulades que ha fet masclistes. Vull dir que aquí tampoc he visió al moviment feminista ni res.
Doncs n'hi ha hagut moltes que sí, però en el seu moment, és a dir, en el seu moment quan aquest senyor, perquè tu pots estar d'acord o no amb les teves cançons, però has de defensar el seu dret a poder-ho dir o no. És a dir, et pot agradar o no un discurs, et pot agradar més o menys com canta, però òbviament no serà de poder condemnar per les expressions que pugui dir, sempre i quan, òbviament, doncs, ho faci en un entorn no històric.
Ens plantem a les dues, com sempre, Elena Ferre, Marisa Chandri, Carme Valls, Maria Borrell, Ignasi Amor, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana. Va, agafeu energia, recarregueu piles.
Bona setmana.
I nosaltres ja anem directes a les dues. Demà hi tornem, a les 12:20, puntuals, com sempre. Soc el Ricard Álvarez i, escolta, que acabis de passar un bon dimarts i segueixes ben informat aquí, a COPE Lleida.